Ràdio Maricel a cel obert.
I ha passat un mes des de la darrera visita de l'alcalde de Sitges. Aquell dia, bé, vam parlar molt, molt de la situació de l'interventor. Avui preguntarem una miqueta, a veure, com avança allò, però entenem que hi ha tot de coses que doncs, ens permeten anar avançant cap a aquest estiu, oi? D'entrada, doncs va bé, un ple la setmana passada, però també doncs, diversos aspectes que també van sortir, òbviament, al ple. Miquel Fons, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ha començat l'estiu calent.
Els estius hem de pensar una cosa,
sempre fa calor.
Sempre fa calor i, a més, sempre, en un municipi com el nostre, hi passen moltes més coses que l'hivern. Mm-hmm. Perquè, lògicament, l'activitat, la presència de persones, és a dir, l'increment demogràfic, l'activitat econòmica, l'activitat social, l'activitat cívica, cultural, festiva, tot això genera, doncs, evidentment, més volum de persones al carrer i més activitats i, lògicament, doncs, de vegades poden generar doncs, algunes problemàtiques més. No? Mm-hmm. I això, vaja, jo diria que és un capítol que repeteix cada estiu.
Doncs comencem, si ens ho permeteu, també fent una lectura d'un comunicat que ens ha remès el Partit dels Socialistes de Catalunya sobre, diu, la política de recursos humans a l'Ajuntament de Sitges. Un comunicat on diu que no hi ha prou adjectius per descriure la mala gestió del regidor Eduard Carrillo d'Esquerra Republicana, avalada per l'alcalde Forns, inoperància, desgovern, Sitges a la deriva, desgavell. I a partir d'aquí, doncs, no el llegirem sencer en aquest moment, però alerta sobre dues situacions particulars. Per una banda, la situació de la regidoria de Benestar i Família, en què perillaven, diu la nota, 5 llocs de treball de l'àrea de serveis socials. Finalment, doncs, s'han ampliat els contractes fins al desembre. In extremis, diu el comunicat, hem traslladat el problema fins a finals d'any. Això per una banda. I per una altra banda, apunta també a un comunicat de l'Assemblea de la Policia Local de l'Ajuntament de Sitges, el regidor del qual és també el Batlle Forns, en què doncs, denuncien diverses mancances que el col·lectiu de policies doncs, afirmen patir a partir doncs, per problemes de personal, les armilles, el cobrament de les hores, tot plegat doncs, al voltant d'una mateixa situació derivada de la gestió dels recursos humans. Heu pogut llegir el comunicat. Quina resposta us mereix?
Bé, començo, si de cas, pel comunicat de l'Assemblea de Policies.
De la policia local, endavant.
De la policia local. Uh-huh. Això va ser fa unes setmanes. I, de fet, ens hem emplaçat a trobar-nos, tal com en teníem fixat. Nosaltres, un cop al trimestre, ens reunim, tant el que és la regidoria de governació, és a dir, l'inspector de la policia com a cap, com a comandament màxim tècnic, no? Diguem, de la policia, com jo mateix, com a regidor responsable en aquest cas, i també la regidoria de recursos humans, amb la seva cap i amb el seu regidor, amb tots els representants sindicals de la policia. Això ho venim fent des del principi de mandat i allà anem abordant aquestes qüestions. Haig de dir que realment tenim un problema amb els pagaments que s'endarrereixen, referint-nos no a la nòmina, diguem, estàndard, tot i que tot forma part de la nòmina, òbviament, sinó en els serveis extraordinaris. Per conveni, doncs, hi ha 2 mesos, diguem, de marge per poder fer aquests pagaments i moltes vegades els superem. I aquesta és una qüestió que està passant en aquest ajuntament, en aquest mandat, en el mandat anterior, en el mandat anterior, l'anterior. Els mateixos sindicats a vegades ens diuen com pot ser que portem doncs, això 10, 12, 15 anys sense poder resoldre la celeritat amb aquests pagaments. I realment hi ha un problema de gestió, hi ha un problema de gestió interna en la rapidesa perquè intervenen diversos departaments, intervenen els departaments de recursos humans, intervenció, la tresoreria, i això generen informes d'amunt i avall doncs, per justificar doncs, que s'han fet unes hores extres de la policia amb motiu d'un esdeveniment, amb motiu d'una festivitat, amb motiu d'una situació d'emergència, de la que sigui, i realment doncs, ja es produeix un retard. A dia d'avui diria que pràcticament està tot pagat al dia, excepte uns assistències a judicis, que es deuen des de fa molts mesos, perquè aquí sí que hi ha una qüestió fins i tot de legalitat, de legalitat que està generant uns dubtes doncs, amb els juristes de la casa i la intervenció, i bé, no s'acaben de posar d'acord per fer el pagament, però el pagament s'ha de fer tard o d'hora, perquè el servei s'ha fet, és a dir, el policia, l'agent de policia, va prestar aquest servei i, per tant, s'ha de resoldre. I aquest és un dels motius principals, tot i que també n'hi ha d'altres, doncs, com podia ser la situació de que es pugui patrullar o no amb armilles antibales per la situació
d'alerta
4 terrorista, i aquí haig de dir que els diners hi són, el que passa que ens trobem un problema amb la licitació, que és un import molt gran i pensàvem fer-ho amb dues tongades, doncs se'ns diu que legalment no pot ser, en fi, estem intentant mirar aviam com es pot resoldre. No?
En aquest mateix comunicat de l'Assemblea de la Policia Local s'indica que hi ha menys policies dels que hi hauria d'haver per cobrir el servei.
No, a nivell de ràtios, a nivell de ràtios hem de dir que estem bé. A nivell de ràtios estem bé, i amb la comparativa intermunicipal que es fa a nivell de tota la demarcació de Barcelona, en aquest sentit estem bé.
Llavors què passa?
No, senzillament és que un municipi com Sitges té un volum tan gran, per exemple, ara hi ha una qüestió afegida, que fa uns anys no era una realitat al nostre municipi i no era una realitat a la costa catalana, que és la invasió de manters a les nostres vies, a les nostres vies públiques. Això què ens genera? Que només hauríem de tenir una policia només que fes això. I això avui en dia no pot ser, perquè hi ha moltes emergències que cobrir i moltes qüestions de seguretat i de compliment d'ordenances que fer, no? I per tant, aquest element afegit fa que realment no s'arribi a tot arreu. I és veritat que fa uns anys enrere la nostra plantilla era molt més gran que ara, és cert, però també era molt més petita, si tirem molts més anys enrere. Per tant, sí que és veritat, i jo en soc partidari, que s'ha d'augmentar la plantilla de la policia local, sempre ho he dit, però també ens trobem amb el condicionant legal que continuem siguent un ajuntament que no compleix les ràtios d'endeutament òptimes i no se'ns deixa contractar. No policia local, ni enginyers, que també ens en fan falta, ni advocats, que també ens en fan falta, ni agents cívics, que també ens en fan falta, ni etcètera, etcètera, etcètera. Tants tècnics que el nostre ajuntament li fan falta. I per tant, sempre hem d'anar amb aquestes contractacions d'urgència per necessitat del servei, molt justificades, per anar sortint del pas.
Fa 4 anys hi va haver unes oposicions a la policia local, es van aturar?
Sí, es van aturar perquè hi va haver una situació que no quedava clara i fins i tot denunciada públicament, i es va fer repetir les oposicions. Això va ser un entrebanc. Aquests 10 agents que van entrar, ara són interins, també han de fer la convocatòria que els hi correspon i fer la formació perquè puguin ser agents, diguem, titulars i puguin patrullar, per exemple, amb arma, cosa que no poden fer. Amb això tenen raó els sindicats, amb això tenen raó. I realment s'ha de fer un replanteig en aquest sentit de la plantilla amb l'esperança que el 2017, pressupostàriament i compliment de legal, puguem fer-ho. Insisteixo, això ho anem tractant trimestre rere trimestre amb els sindicats, amb l'objectiu d'anar-ho reparant. I es va avançant. Els pagaments pendents ja no són tants avui en dia els pendents com els que eren fa uns mesos enrere. Però sí que és cert que en alguns punts jo crec que tenen raó. Jo crec que tenen raó i que cal que apretem una mica més l'accelerador.
Doncs aleshores el malestar d'on surt?
Lògicament, perquè no s'acaben de resoldre, perquè no s'acaben de resoldre aquestes qüestions, perquè ens agradaria tenir una plantilla molt més àmplia, clar que sí, però no està a les nostres mans, en aquest moment no podem, i no és per manca de diners, En aquest moment l'Ajuntament té superàvit de diners, però no, legalment no els pot utilitzar. La biblioteca hauria d'estar acabada, la biblioteca hauria d'estar oberta i en ple funcionament, només li manca la climatització i el mobiliari, i els diners estan aturats per una qüestió legal, però hi són. El 500.000 d'euros que fa falta per fer-ho els tenim, però estan aturats per una qüestió de legalitat.
I això ens passa... De qui es culpa aquesta qüestió?
Bé, ens falta un requisit bàsic per poder utilitzar aquests diners de superàvit, el romanent que es diu, que és pagar a 30 dies. Aquest ajuntament avui en dia paga 47 dies.
És a dir, la quadratura del cercle està en pagar 30 dies.
Sí.
Com s'aconsegueix?
Que els departaments, tots, paguin a 30 dies. No que uns paguin a 30 dies i altres a 50, perquè la mitja ens surt a 40, que és el que ens està passant.
A quants dies paga l'Ajuntament? A 47. Havia pagat a menys de 47?
Havia pagat a 36.
I què ha passat?
Doncs que s'endarrereixen els pagaments. Està clar que hi ha una disfunció tècnica que hem de detectar, que estem en procés de detectar, que la implantació de l'administració electrònica i de la factura electrònica va en aquesta línia, però que hem de veure, sobretot, a on s'encallen i posar-hi remei. Posar els recursos perquè es pagui més ràpid. I això el que generaria és tot això que diem, és que es desencadenaria tot el següent. Poder utilitzar aquests diners per intentar ampliar la plantilla on te fa falta, invertir més recursos, perquè els diners hi són. Els diners hi són.
Permeteu la metàfora, és a dir, tenim un pal a la roda que si el traiem desencalla la maquinària?
Jo potser més que pals a la roda es diria pedretes en el camí, no? que ens van una mica trontollant la circulació del vehicle, no? I tenim clar cap on anem, tenim clar on hem d'arribar, tenim els mitjans perquè tenim un bon vehicle, no? Però ens falten aquestes coses que són les que cal polir, és amb el que estem en aquest moment. I també confiem que l'establiment i el posar en marxa d'una gerència i d'unes direccions a l'Ajuntament, de tres direccions i una gerència, ens acabin d'ajudar a fer aquest impuls final de, diguem, treure aquestes pedres del camí, no? per poder anar amb molta més celeritat, amb molta més agilitat.
Mm-hmm. Què ha passat amb serveis socials?
Ha passat una de les situacions aquestes que comentàvem, no? Serveis socials, fa falta també, doncs, un nombre determinat de personal perquè s'ha de complir unes ràtios, per servir a uns determinats ciutadans que tenen la necessitat i que hi ha un volum important a Sitges, i bàsicament estaven cobertes aquestes places perquè el conjunt de la plantilla no permetia ampliar la plantilla de personal, doncs, a través de plans d'ocupació. Aquests plans d'ocupació s'acabaven ara el 30 de juny i li havíem de donar una sortida perquè a partir de l'1 de juliol el personal de serveis socials pogués continuar treballant i continuar prestant aquest servei necessari de serveis socials. I la solució que hem trobat, gràcies també a l'assessorament que hem rebut de la Diputació, perquè realment de vegades necessitem que una administració, doncs, amb una visió més general, amb una capacitat de resposta davant de problemes i amb el coneixement que té de tots els municipis de la demarcació, que s'ha anat trobant en moltes casuístiques, ens serveixi com un instrument per aportar alguna solució més, i a través d'una contractació d'urgència, doncs, perquè és un servei necessari i essencial als serveis socials, els treballadors continuaran treballant fins al 31 de desembre, amb el benentès que d'aquí al 31 de desembre hem de reformar la plantilla municipal per posar-los, diguem, els treballadors socials en una plaça estable, definitiva, i que no depengui d'això, d'una contractació d'urgència.
Perquè si no, el 31 de desembre ens tornaríem a trobar igual.
Correcte. I per tant, aquest és l'objectiu que ens hem posat, de reformar la plantilla i la relació de llocs de treball abans del 31 de desembre del 2016, perquè l'1 de gener del 2017 la plantilla continuï funcionant amb estabilitat i dintre del que és la plantilla, no amb contractacions d'urgència.
Teniu alguna queixa, per tant, del regidor Carrillo?
No, jo entenc perfectament la situació en què es troba el regidor. És a dir, estem lligats moltes vegades de peus i mans per la legalitat i moltes vegades és tan complexa trobar una solució per aquell lloc de treball determinat que se'ns fa difícil fins i tot tècnicament de resoldre, i per això de vegades truquem, doncs, a la porta d'especialistes de la Diputació, perquè ens diuen: mira, en aquell municipi de la província que tenien una situació similar van trobar aquesta solució que potser la podríem aplicar a Sitges, i d'acord amb la legalitat, amb la situació financera de l'Ajuntament, que és molt semblant a la vostra, en fi, de les experiències viscudes d'altres municipis, agafem el model per intentar aplicar-lo, resolent-ho puntualment, perquè és que la situació que es troba el regidor és aquesta, Solucions, ha de trobar solucions puntuals per serveis puntuals amb la que han d'encaixar amb la legalitat i amb la situació que té financera el nostre Ajuntament.
Hi ha situacions de tensió entre els regidors? I hem esmentat el regidor Carrillo especialment per...
No,
perquè ha aparegut en algun ple.
Les lògiques entre govern i oposició, jo no diria...
Estic parlant dintre del govern, eh?
Ah, no, dintre del govern. Els dimecres, que és el dia que tenim govern, les reunions de govern són molt llargues. Són molt llargues perquè realment hi ha molta dialèctica, molta debat sobre totes les qüestions, però jo diria que forma part...
No se senten crits des de la finestra.
No. Vaja,
si pregunto. No.
Això ho podeu preguntar als veïns. Ho podeu preguntar als veïns de l'Ajuntament.
Sí, la Fundació està en flip.
No, jo diria que no. Les lògiques de qualsevol debat intern, i a més hem de pensar que a més a més som tres formacions polítiques i lògicament, doncs de moltes vegades els punts de vista poden ser un pèl diferents.
L'alcalde de Medià?
És una de les funcions que fa. L'alcaldia sempre té aquesta funció, jo diria, mediadora de vegades i aglutinadora, i en sentit de sumar, i per tant, vaja, ho faig de vegades.
Com està el tema de la plaça del gerent? Hi ha acabat el termini de presentació de currículum, s'han presentat molta gent.
Unes 30 persones, no sabria dir-vos exacta la xifra, perquè hi ha hagut unes persones que ho han presentat allò que es pot fer a través d'una altra administració o un correu certificat, no sé què, i ara s'ha d'acabar de validar per part del Departament de Recursos Humans, doncs la llista de mesos i exclosos, que sortirà aquesta setmana, però una trentena de persones comptant gerència i la direcció.
D'acord, és a dir, han rebut 30 sol·licituds, sí. No sé, perquè la sol·licitud específicament s'adreçava a una plaça o a l'altra.
Sí, i haig de dir que de les 30 persones n'hi ha bastantes que s'han presentat a les dues places.
D'acord.
Perquè és una cosa que es pot fer, i presentar-se a les dues.
I ara què ha de passar en aquest procés?
Doncs ara farem aquesta setmana, en principi, ha de sortir la llista d'admesos i d'exclosos, el raonament, llavors tenen uns dies
per, de reclamació,
si s'escau. A partir d'aquí es fa el barem de mèrits, és a dir, el concurs de mèrits, d'acord amb els currículums presentats, i la tercera fase, l'entrevista personal amb la mesa de valoració, el tribunal, diguem. I a partir d'aquí el tribunal doncs treu una decisió i aquesta és la que guanyarà, diguem.
Podem acostar-nos a un timing a partir de...
El mes de juliol. La nostra voluntat és fer-ho dins del mes de juliol per intentar que el mes d'agost tant aquesta direcció com la gerència puguin ser contractats i començar a treballar.
Ara fa una setmana en el ple municipal vareu anunciar que hi hauria debat en el ple al voltant d'aquest punt, que en el seu dia es va retirar de l'ordre del dia, perquè finalment va passar com un decret d'alcaldia de les bases d'aprovació de la gerència i d'una direcció d'àrea. El fet de que aquest debat es produeixi doncs quan ja anava a dir, està tot dat i beneït, o estarà tot o bona part de tot dat i beneït, pot representar algun greuge des del punt de vista polític, perquè òbviament
De fet, és l'oposició que ha demanat de fer aquest debat. Jo haig de dir que el que anem a debatre ho hem debatut tot ja. És a dir, tot el procés de la gerència, de tenir gerència a l'Ajuntament i tres direccions, s'ha pactat amb grups de l'oposició des del principi del mandat, des de fa un any. I vam tenir el debat corresponent quan ho vam debatre per reformar el ROM, perquè el reglament orgànic municipal no contemplava la gerència i les direccions, i per tant, quan el vam reformar, vam fer debat polític públic sobre això. Els que estaven a favor van poder explicar per què hi estaven a favor, i els que estaven en contra van poder explicar per què. Després, quan vam procedir a fer el debat dels pressupostos del 2016 i de la plantilla de l'RLT, vam tornar a tenir aquest debat, perquè vam tenir que posar dintre els pressupostos la partida pressupostària per poder pagar el sou de la gerència i de les direccions. I en la plantilla també, perquè vam tenir que crear la plaça. I llavors els que van estar a favor van poder explicar per què estaven a favor, i els que estaven en contra també. Quan hem fet el perfil de com havia de ser, de quins requisits professionals i d'experiència havia de tenir aquestes places, aquesta gerència i les direccions, ho vam parlar amb l'oposició i ho vam debatre amb l'oposició. I fins i tot ho vam pactar amb alguns grups. Per tant, tot aquest procés s'ha fet aquest debat.
Quan parleu de l'oposició en aquest alguns cas,
grups, alguns grups, els que van votar a favor de la reforma del ROM i dels pressupostos, bàsicament. Són els que van contemplar.
Ho preguntem perquè la setmana passada, en la roda de portaveus, el portaveu de Ciutadans, Manuel Rodríguez, ens deia que notava faltar un reglament sobre la figura de la gerència.
Bé, aquesta és l'opinió de la interventora.
Fa falta un reglament?
Nosaltres entenem que no, perquè el reglament està en el ROM. Nosaltres som de l'opinió, com diu el secretari municipal i com diu la Diputació, que, perdó, la Diputació, el Departament de Governació, que el reglament està en el ROM, que és on que és el que vam reformar per aprovar-ho, i allà diu quines funcions ha de tenir la gerència i les direccions. En canvi, la intervenció general opina que no. I pel que veig, doncs, Ciutadans s'assuma a l'opinió de la intervenció general.
Ciutadans és un dels grups amb els quals el govern va parlar sobre el tema de la gerència.
Es va pactar, i el perfil de la gerència es va determinar, per exemple, amb el grup de Ciutadans. I per tant, amb això què volia dir? Que debat públic sobre la gerència n'hi ha hagut bastant, i en diferents plens. I el que hem aprovat per decret, perquè ho diu la llei que és per decret, no ha variat res tot això anterior. Res. Ni el perfil, ni les bases que anaven al ple, són exactament les mateixes. Exactament. Per tant, que el debat ja l'hem tingut. Ara, no obstant això, l'oposició vol tenir el debat altra vegada. Altra vegada, sobre el mateix, perquè no ha variat res. Cap problema. El ple de juliol el tindrem. Sí que vam dir que no ho faríem al ple de juny, perquè en aquell moment hi havia el procés obert i no volíem cap mena d'ingerència política, perquè és un debat polític en el fons ara, però si hi ha grups que el volen reobrir, no tenim cap inconvenient al ple de juliol de fer-ho, i a més jo crec que fins i tot és sa, perquè és molt, molt transparent tot el que s'ha fet, i a més vull dir, vaja, és que dic que ha sigut compartit amb els grups de l'oposició. Si no ho haguéssim compartit amb els grups de l'oposició, no s'hagués pogut aprovar. perquè el ROM s'ha d'aprovar per majoria absoluta. Necessita la majoria absoluta. I, per tant, era forçat, era obligat parlar-ho amb l'oposició, i així es va fer.
Heu tret la interventora. En quin punt està la tramitació de l'expedient a la intervenció municipal?
Hem demanat al Departament de Governació que incoés, és a dir, que obrís l'expedient. Ara ens han demanat més documentació i l'Ajuntament l'està preparant per poder-la lliurar. I per tant, estem en aquesta fase. L'expedient no està obert encara, sinó que està en un procés d'estudi per part del Departament de Governació i els estem lliurant la documentació que ens demanen.
Es preveu, per tant, un procés llarg?
Sí, pot ser-ho, pot ser-ho. Sí, aquestes coses no tenen per què ser immediates, poden ser llargues.
I que sigui un procés llarg pot afectar el funcionament municipal en el moment que hi ha, que genera una lògica tensió, òbviament.
No hauria. Per part nostra, no, per part del govern, no n'hi haurà cap de conseqüència en el dia a dia.
N'heu parlat amb els grups de l'oposició sobre aquest aspecte, i més tenint en compte que bona part dels grups, tots exceptuant el Partit Popular, van signar un document en el que, doncs, bàsicament us demanaven més diàleg al voltant d'aquestes qüestions.
Però diàleg amb qui?
Amb el govern. Del govern amb l'oposició,
correcte. No tenim cap inconvenient de dialogar, però em penso que el que demanaven era diàleg o mediació, o no sé, amb la intervenció general. I la intervenció general és un òrgan, com la Secretaria General, en el qual té unes funcions públiques molt determinades i en el qual, diguem, no hi ha una negociació política. Que demanaven negociació, els grups de l'oposició, i negociació amb la intervenció general no n'hi ha.
És a dir, en les entrevistes que hem anat fent, alguns grups sí que ens han demanat que hi hagi una mediació, diguem, entre l'alcalde i la interventora per intentar resoldre el conflicte. Això és el que ens havien apuntat algun portaveu, no tots, òbviament.
I qui la vol fer, aquesta mediació? Els grups de l'oposició?
No sabem qui ha de fer la mediació, òbviament, ha de ser un tercer.
El que no podem barrejar són les lògiques.
Correcte.
Val? La zona política és una, i aquí hi ha d'haver tota la negociació i el diàleg polític que faci falta, i per part nostra no serà. I l'altra és la relació, diguem, amb els habilitats estatals, amb càrrecs de funcionarials, del funcionariat, en aquest cas, que tenen unes funcions molt determinades per llei que s'han de complir. Aquí no hi ha negociació política, no n'hi ha cap, no n'hi pot haver. No n'hi pot haver, si no estaríem anant de la democràcia a la tecnocràcia, hem de vigilar.
Potser no és tan política com personal, potser ja.
Bueno, personal jo diria que ho hem fet tot,
No, pregunto.
Tot.
Tot queda clara la resposta. M'ha entès, ho heu tret abans. Com, doncs, què es pot fer amb els manters?
Ah, amb els manters, perdó, els vientes.
No, és que estic canviant.
Tenia manters,
no. Top manta. És que ens entenem millor a vegades utilitzant la terminologia que no és la correcta, Top manta, va.
Vendambulant irregular a la via pública.
A veure, ho heu tret abans, de fet, avui sí. La Vanguardia també publica un reportatge en el qual hi ha...
Fotografia de Sitges,
de Sitges,
oi?
En portada. En el qual, doncs, hi ha declaracions del president de la FECES, del president del Gremi d'Hostaleria, dient que troben inacceptable la situació a la que s'ha arribat a partir d'aquesta proliferació dels vendedors ambulants. I també hi ha declaracions, òbviament, de l'alcalde dient que no és competència de l'Ajuntament directament, i aleshores, doncs clar, que els ajuntaments es troben en una situació de no poder assumir determinades funcions.
Sense treure'm cap responsabilitat de sobre.
D'acord.
Vagi per endavant. No, teniu el titular
aquí?
Sí, el tenim.
Va, busquem-ho ràpid.
Titular. Els manters envaeixen tota la costa catalana. No és un problema únicament de Sitges, insisteixo, sense treure'm cap responsabilitat de sobre. Però és un problema global. Inclús dies enrere hi havia reportatges als mitjans de comunicació de com ho estan patint a Itàlia, com ho estan patint a la costa blava francesa, com ho estan patint a altres indrets del Mediterrani. I la proliferació que hi ha i la tendència a creixement que hi haurà i es preveu pels propers anys. Per tant, és un problema global, un problema que necessita de canvis de polítiques migratòries i de canvis a nivell legislatiu que no estan als mans dels municipis, i a partir d'aquí els municipis hem de fer tot el que puguem a les nostres mans a partir d'idees imaginatives i els recursos municipals. Jo el que sí que puc dir en aquest moment és que l'Ajuntament estem posant tots els recursos al nostre abast per intentar minimitzar-ho. Minimitzar-ho, eh? Que no vol dir erradicar-ho, perquè sabem que és molt difícil. Que si en lloc de 40 manters, 60 manters, 80 manters en podem tenir doncs, 20, 30 o menys, intentar-ho. A partir d'aquí, els límits són els que són. I tenim una comissió municipal, una comissió informativa de caràcter especial, on hi estem representats tots els grups polítics municipals, on hi ha representants veïnals, representants dels botiguers, dels hotelers, de les guinguetes de les platges, dels cossos policials, i tothom allà està portant les idees que se li acut i que tothom té en el seu àmbit d'acció a l'abast per poder fer. Però, insisteixo, cal canvis en les polítiques de migració, cal canvis legislatius i cal canvis també a nivell judicial, en el sentit de plantejaments. Penseu que la policia té instruccions directes de la fiscalia de que no vol ni un detingut per venda ambulant. Això limita molt, eh? Limita moltíssim. Per tant, has d'actuar sobre el gènere. Calen polítiques també diferents i actuacions diferents sobre el gènere que entra. Els grans contenidors que arriben al port de Barcelona carregats de gènere, que un cop són aquí, es decideixen si van per la via regular o la irregular. És a dir, si se'ls hi posa l'etiqueta d'una marca registrada legal o de la seva falsificació. Si això no canvia, els municipis continuarem desbordats.
De fet, una de les idees que s'apunta en aquest mateix reportatge era que els comerciants posin també botigues al carrer.
Sí, de fet és una idea que a Sitges ja vam fer amb els aparadors, és a dir, al centre del carrer per allà del primer de maig ho vam parlar amb els comerciants i es va fer un estiu.
Però el president dels comerciants no es mostra gaire...
Bueno, perquè sabeu què ha passat? Que hem anat provant coses i no han sigut la panacea. No han sigut la solució definitiva, sinó que serveixen doncs, puntualment per aquell dia, per aquell espai, que potser ajuden a minimitzar, però clar, cada dia treure la botiga al carrer, cada dia, jo entenc que també els comerciants doncs, no és la seva feina ni la seva funció fer aquesta.
A més que canviaria també una miqueta la imatge comercial de Sitges.
Exacte, i per tant són accions que poden servir doncs, això puntualment, però és un altre planteig que s'ha fet, inclús, per què no, baixar les botigues al carrer a Baix Mar, per què no?
I allò de regar el passeig que es va fer?
Ho fem, sí, aquest estiu està previst fer-ho també, que és una de les qüestions que creiem que en aquell moment servia, de fet Barcelona també ho fa, a la zona del port, que és això, doncs canviar l'horari de neteja i de regar i de baldejar doncs, el passeig per, doncs, entre d'altres coses, amoïnar, no?, una mica. Doncs, de totes maneres, de vegades el que passa és que canvien de lloc. No ho elimina, sinó que canvien de lloc. S'ha de continuar insistint en una cosa que sí que ens dona molt bons resultats. Per tant, vol dir que si no ho féssim n'hi hauria més, que és el patrullatge conjunt de policia local i Mossos d'Esquadra, sobretot els punts d'entrada del municipi. Aquí es fa molta feina que no es veu. Molta feina que no es veu, és molt dissuasiu. La presència policial als punts d'entrada del municipi fa que els manters, de vegades, donin mitja volta i se'n vagin a una altra banda.
Per on venen? Per tren?
Sí, entrades per tot arreu, per carretera, per també. Autopista, per ferrocarril, per tot arreu. I aquesta feina no es veu i aquesta feina està impedint que tinguem més presència encara de manters.
Ens indicau abans de començar que s'ha posat en marxa un pla de xoc de neteja.
Sí, hem detectat aquests últims anys doncs, que els estius doncs, se'ns complica la situació de la neteja i sobretot de la recollida de la brossa i al voltant d'alguns punts de contenidors. De fet, hi ha alguns punts negres. I també aquests últims mesos, degut a que fa moltes setmanes que no plou, o que no plou d'una manera, diguem, important, no? Perquè vam tenir una pluja fa pocs dies de matinada, però va ser fang, més que aigua. Tenim problemes de l'estat dels jardins, a nivell de híbrid, a nivell de falta d'aigua. La calor doncs, també no hi ha ajudat, ha començat fort aquest estiu. Aleshores, tot plegat ha fet doncs, que doncs, la regidoria de serveis urbans fes un plantejament d'actuació de xoc, tant pel que fa a la neteja com a la recollida de residus, com a la jardineria, eh? I esperem, doncs, que les properes setmanes es pugui, doncs, notar les conseqüències positives, en aquest cas, d'aquest pla de xoc, que estem parlant d'un import considerable de diners que es podria situar al voltant dels 300.000 euros.
Pla de xoc vol dir posar més gent al carrer, fent
posar tasca. Més servei, intensificar el servei, per exemple, en el cas de la recollida de residus, s'incrementarà la recollida dels residus, diguem, de reciclatge, per exemple, la recollida d'andròmines, que és una qüestió que hem detectat aquestes últimes setmanes, que està passant molt.
La gent s'ho treu tot de casa.
Sí, moltes persones, i jo insisteixo, hi ha un telèfon on es pot trucar i et diuen tal dia, tal hora, treu, deixo a tal lloc que passarem a recollir-ho. Això de vegades no es fa i per tant, doncs incrementarem el doble la recollida d'andròmines pel municipi, així com la neteja puntual d'alguns barris també s'incrementa, i després el que és la neteja dels contenidors per dins. Estic parlant d'aigua i sabó, eh? Per dins, o amb aigua i detergent, eh? Per dins i per fora, al voltant dels contenidors, que genera també molta suc i molta porqueria i a vegades s'hi acumula, també s'incrementarà aquestes setmanes.
Això es farà a partir d'ara?
Sí. De fet, avui mateix, l'1 de juliol, però que divendres ja ho toca de setmana, em sembla que avui mateix algunes d'aquestes mesures ja es comencen a implantar.
Us havien arribat queixes d'allò de Sitges, està brut, alcalde?
Sí, això, vaja, jo diria que és un capítol constant de l'estiu, perquè lògicament l'increment de població ens passa, i a part, insisteixo, tenim uns punts negres que cal corregir, cal corregir de manera contundent, i per tant és lògic que veïns i veïnes s'hagin dirigit a l'Ajuntament i a mi mateix, per dir-ho, i aquí faig una crida sobretot al civisme, recordem de treure la brossa quan toca, de portar els contenidors si pot ser al vespre, malgrat els contenidors hi pot ser tot el dia, recordem que l'estiu fa calor, si la brossa genera suc, doncs, en fi, tot això embruta el contenidor per dins i per tant genera més olors, per tant intentem portar-ho al vespre, treure els veïns que tenen recollida, diguem, a mà, que treguin la brossa al vespre i no abans, en fi, trucar al telèfon per recollir andròmines. Intentem tenir una actitud cívica tots plegats que contribueixi a ajudar també als serveis de neteja, no posar bosses de brossa a dins les papereres, sobretot, perquè posar una bossa dins una paperera bloqueja aquella paperera.
Sí, a la meitat de les coses que són de sentit comú, però
sí,
passen.
Però passen, També tindrem una recollida més de papereres al dia, de buidatge de papereres, sobretot a la zona de més moviment de persones, per intentar, doncs, això, que les papereres estiguin no plenes, saturades tot el dia.
I les platges?
Les platges, allò que dèiem abans de la plantilla, allò que dèiem abans de la falta de personal, no? Hauríem de tenir de forma permanent personal netejant les platges.
De permanent vol dir estiu-hivern.
Sí. Per què? Perquè a l'hivern, a Sitges, la platja, potser no et banyaràs el mes de desembre i gener, hi ha gent que hi va fins al novembre, si el clima és bo.
I per Cap d'Any també. Però.
I gent que comença més aviat, fins i tot, no? Però hi fem moltes activitats a les platges, perquè hem apostat per les platges dinamitzades, no? com a lloc actiu, no només per turisme actiu, sinó ciutadà, també per fer-hi activitats. No? I per tant hauríem de tenir un servei permanent tot l'any. Evidentment, a l'estiu incrementat, potser l'hivern podria ser més diguem, més petit, més reduït, però això, les actuals condicions financeres de l'Ajuntament encara no ens ho permeten per poder ampliar, i per tant hauríem de donar estabilitat. I aquí ens ha passat que cada any hem de contractar, doncs, a l'estiu per urgència, i aquí, doncs, això que dèiem, entre aquesta situació d'urgència i aquesta falta d'agilitat, no, doncs, que detectada entre alguns departaments a l'hora de contractar, fa que en aquest moment el personal que sempre destinem a la platja encara no estigui actiu i haguem hagut de cobrir-lo a través de l'empresa concessionària de neteja. A través de CESPA hem fet una ampliació puntual de contracte i tenim la gent netejant les platges. És el nivell òptim? No, ho veiem, ho hem vist aquests dies, no és el nivell òptim. Necessitem aquesta contractació d'aquestes 10, 12, 15 persones que haurien d'estar treballant a dia d'avui, no? I que esperem que resolgui, doncs, aquesta setmana o la setmana que ve.
Per què cada any ens toca la draga quan ja ha començat la temporada de platges?
En aquest cas,
a veure,
deixeu-me per honor a la veritat, en aquest cas l'Ajuntament fa els deures correctament, perquè ens hi posem a la tardor, aquesta tardor del 2017 ja ens posarem a pensar i a dissenyar els treballs de sorra que s'hauran de fer per la temporada del 17. Però aquí hi ha tres administracions actuants, l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri, a més amb el valor afegit de que el Ministeri està en funcions, i aquest any ens ha passat que ho teníem tot preparat, però entre estar en funcions el govern de Madrid, etc, etc, s'ha allargat i la draga doncs, ha tornat a venir tard, no? L'any passat va venir més aviat, fa 2 anys va venir tard també, a portar la sorra. També 2 mesos haig de dir que els treballs han acabat. Ens queda la platja de Garraf, que és on està treballant la draga. Vull dir que ha anat molt per feina, ho ha fet bé, vull dir...
No ha quedat la platja sense bestiar negre.
Com va passar fa 2 anys.
Dos o tres anys.
Ara, vull deixar una cosa clara també amb això, que molts veïns m'ho pregunten, no? La sorra està molla. Recordem, aquesta sorra ve del fons marí, per tant necessita X dies per assecar-se el sol. Sol en tenim i per tant s'assecarà. Però a més aquest any hi ha una qüestió afegida, que és que el freàtic, el nivell freàtic està molt alt aquest any. Ho dic perquè abans de que aboquéssim la sorra de la draga, diguem, portada de les bocanes dels ports, ja teníem algunes platges molles. A banda de la platja d'Aigua Dolça, la Marina d'Aigua Dolça, on el sorgent d'Aigua Dolça està negant la platja cada dia. I allà sí que ara vindrà el Col·legi Oficial de Geòlegs
a
fer una anàlisi de la situació i a fer un estudi, perquè realment és una cosa insòlita i que a més feia molts anys que no passava. Feia 2 anys que ens va passar, però abans d'aquests 2 anys feia una pila d'anys, de fet, jo no recordo veure-ho vist ni de petit, un sorgent d'aigua dolça d'aquest nivell, que fa que haguem de tenir la platja tancada. I per tant, entre això i el nivell freàtic que està molt alt, aquest any trobarem la sorra més d'un dia no seca rotundament. Però no té res a veure amb la draga, insisteixo, perquè la draga, quan va venir, ja estava molla la sorra.
El ple de dilluns passat també aprovava una moció que finalment presentaven tots els grups al voltant de l'Agnès de Sitges. S'ha traslladat ja aquesta moció a la Generalitat? S'ha parlat amb la Generalitat sobre tot això?
Sí, perquè de fet ho hem fet en paral·lel. És a dir, creiem els grups municipals, tots, oposició i govern, que calia un pronunciament nou. Molta gent ens diu, escolta, això és un déjà vu, estem ja tips i farts de, com tots, no? de que anem parlant de l'Agnès i cada vegada hi ha un pronunciament polític i que si es posa el pressupost, que si el ple es pronuncia, però l'escola continua en barracons. Jo això ho puc entendre, sóc el primer decepcionat, el primer preocupat i el primer que em sap molt de greu aquesta situació.
En Nacho Teo sempre deia, no dieu barracons, dieu mòduls.
Sí. Normalment quan és al govern utilitzes la paraula mòduls i quan ets a l'oposició utilitzes la paraula barracons. Però jo he volgut dir expressament barracons perquè
al final esteu definint la situació.
En qualsevol cas, el que volia dir és, ens hem volgut pronunciar de nou tots, per què? Perquè ara l'aposta que fem és ampliada, és a dir, apostem per l'Agnès com a escola d'infantil i primària, però li afegim aquest condicionant més que també pugui ser obert a cicles formatius i que ens serveixi per assegurar que l'escola es farà. Perquè no sigui un problema el pressupostari, que ja no ho és, ni el demogràfic, que és el que pot ser-ho. Per tant, dir, no tenim nanos d'edat de P3, de P4, P5, que en tenim més que altres municipis, però tenim més adolescents. I per tant podem fer una aposta perquè l'edifici inclogui també els cicles formatius en l'àmbit, per exemple, dèiem audiovisual, una mica amb la línia del mateix que fa l'Institut Benaprés, que té l'escola d'hostaleria, que té cicles formatius en l'àmbit de l'hostaleria, del turisme, no? De la restauració, d'allotjaments turístics. Doncs fer el mateix amb una aposta en el camp del cinema audiovisual, que lliga molt amb la idiosincràsia de Sitges i amb la projecció, per exemple, del propi Festival de Cinema, i que pot ser un instrument en el moment que la Generalitat està apostant perquè els cicles formatius siguin una aposta d'educació de país. Doncs dir, Sitges, també la volem, i escolta, la comarca del Garraf, fem-ho a l'escola Agnès.
Quina ha estat la receptivitat de la Generalitat al voltant d'aquesta proposta?
Positiva. Positiva. El que passa que ara hem de baixar el detall. Que és dir, quins ensenyaments podrien ser, si pot ser, si no pot ser, com hauria de ser l'edifici. Però d'entrada, com que encaixa amb la voluntat del govern de la Generalitat i de l'oferiment que vam fer també com a comarca del Garraf, doncs per tant ara hem de baixar el detall i necessitàvem, jo crec, un pronunciament unànim del ple que digués la nostra aposta ara també és aquesta.
Ja que hem parlat d'una instal·lació que no s'acaba de fer, doncs una instal·lació que no s'acaba d'obrir quan tocaria el CAP, sembla ser que el Parlament parlarà del CAP aquesta setmana.
Parlarà del CAP de Sitges.
Del CAP de Sitges, correcte.
A instància d'un grup parlamentari i bé, hi haurà el debat. El debat estarà en el marc del que moltes vegades hem parlat, no? De que realment els recursos són molt limitats, de que els recursos de les administracions, doncs, aquests últims anys han tingut una minva i que hi ha serveis, doncs, que tenien un ús, doncs, baix, eh? I al cap de Sitges, a nivell estadístic, sortia un ús baix i ens va tocar la loteria. Uh-huh. En aquest sentit, loteria negativa, perquè ús baix, menys recursos, doncs, cap tancat. Nosaltres en aquest moment, com a govern, i penso que tots volem que el servei estigui de salut estigui garantit, volem insistir molt en el tema de les farmàcies. I és el que sobretot hem insistit molt amb el Departament de Salut, que és que on la nostra població, en aquest moment, on 29.000 habitants i amb molta presència, doncs, de persones amb segona residència i amb visitants i amb turistes en plena temporada, home, que no tinguin cap farmàcia de guàrdia, no pot ser perquè el CAP està tancat. I per tant, aquí estem reclamant que el Departament de Salut busqui una solució, faci el canvi normatiu que faci falta, que correspongui, perquè puguem tenir les farmàcies de guàrdia com abans.
De fet, això dependria d'un canvi normatiu, és sí, a dir, de que no es lliguin les farmàcies en el servei
en el servei d'urgències de l'ambulatori. Uh-huh. De fet, és l'argument legal.
Però amb el nostre problema probablement deuen haver més poblacions turístiques que s'hi troben, o no, o a ningú els hi ha tancat el cap.
Sí, però hi ha alguna població que té farmàcia 24 hores. Nosaltres no la tenim.
Uh-huh. Però això ja depèn de l'empresari del farmacèutic, no de la
legislació. És que si ho tinguéssim estaria resolt. Clar. Doncs caldria farmàcia de guàrdia, uh-huh, si tinguéssim una farmàcia 24 hores, però no la tenim.
I la biblioteca, abans ens ho heu apuntat.
La biblioteca és una altra de les conseqüències d'aquesta situació que dèiem, no? La biblioteca, l'obra està acabada. Per cert, la biblioteca fa pocs dies va fer 80 anys. Es va inaugurar el 14 de juny de 1936, pocs dies abans d'esclatar la Guerra Civil.
Un mes abans.
Va ser una de les últimes accions de la Generalitat Republicana. Va ser el primer equipament públic, excepte el Cau Ferrat, el Cau Ferrat a banda, cultural, potent, a més, i amb voluntat absolutament universal, que es va obrir a Sitges. I ens agradaria que això fos una realitat immediata. Però només ens falta fer instal·lar la climatització i comprar el mobiliari nou, adequat a les necessitats d'una biblioteca del segle XXI, perquè tots els mitjans tecnològics que tindrà la nova biblioteca ja provoquen que els mobles antics no serveixen, i s'han de comprar uns de nous. Això puja a 500.000 d'euros. Aquest 500.000 el tenim al romanent, però no el podem gastar perquè no paguem a 30 dies. És un condicionament legal. I per tant, hem de fer l'esforç titànic que faci falta per pagar a 30 dies i poder utilitzar el romanent també per això.
Per tant, no hi haurà biblioteca fins que no es pagui a 30 dies.
Ara, en aquest moment, sí.
No hi ha data.
No, perquè el càlcul dels 30 dies és trimestral. Uh-huh. L'hem fet ara el 30 de juny a 47 dies. Ara ens hem d'esperar a setembre, confiant que d'aquí a setembre baixem 17 dies.
Mm-hmm. Doncs...
Haig de dir una cosa, també. Vull dir una cosa. El tema dels 47 dies, que abans em preguntàveu, però com és que si pagàvem a 36 ho hem incrementat? Hi ha hagut una qüestió afegida, que és una sentència judicial. Les sentències judicials, que ens condemnen a l'Ajuntament a pagar imports molt grans, també afegeixen dies de pagament de retard. I per tant, això també ens ha condicionat. I per tant, el pagament de la sentència farà que correm.
D'acord. Doncs ràpidament hem corregut en aquesta última resposta. Miquel Fons, Batlle de Sitges, moltíssimes gràcies. Passeu un bon estiu.
Gràcies a tots, un bon estiu, i si no ens veiem abans, bona festa major.
Doncs i a tots vostès, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies. Ja, doncs, ens retrobem demà de nou a la Celobert. Que passin molt bon dia, fins demà.